Molècules, el podcast de ciència de Biblioteques de Barcelona.
Ràdio Maconda.
Hola, et parla Mireia Sala i aquest és el segon capítol de Molècules, el podcast de ciència de Biblioteques de Barcelona. Parlem de temes relacionats amb la ciència i ho fem d'una manera entenedora, amb científics i científiques que han publicat llibres. T'apropem al fruit de les seves investigacions, estudis o reflexions. Home de lletres, que només llegeixes novel·les. Dona de ciència, racional i calculadora. Tots hi sou benvinguts i benvingudes. Aquestes molècules són per tu. Sense por. A Molècules volem despertar l'interès pel pensament científic des d'una mirada oberta. Parlem de biologia, matemàtiques, evolució, física, medi ambient, tot relacionat amb el nostre entorn i dia a dia. Els prestatges de les biblioteques estan plens de llibres de coneixements que t'estan esperant. Tant de bo aquest programa t'animi a llegir-los. La curiositat és la nostra columna vertebral, les ganes de saber del nen que tots portem dins. Per ajudar que tot això sigui possible, tenim l'Albert Fernández a la sala de control de Ràdio Maconda. Avui parlem d'intel·ligència artificial amb Ramon López de Mántaras, autor del llibre 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. Ramon López de Mántaras és doctor en física i informàtica i professor d'investigació emèrit del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, del qual fou fundador i director. Fa gairebé 50 anys que treballa amb intel·ligència artificial i se'l pot considerar un dels pioners a Espanya i a Europa. Al llarg de la seva trajectòria professional, ha estat reconegut en diverses ocasions tant a escala nacional com internacional. És autor de més de 300 treballs científics i de diversos llibres de divulgació en el camp de la intel·ligència artificial. El darrer, 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial, publicat l'any 2023, és un retrat exhaustiu i documentat de l'estat actual de la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de reflexionar, plantejar preguntes i donar respostes a qüestions ètiques que sorgeixen al voltant d'aquesta tecnologia. És un llibre molt agradable de llegir i inspirador, perquè barreja ciència, literatura, història, filosofia, matemàtiques i dona molts elements que ens ajuden a valorar pros i contres, estar més informats i, per tant, ser més crítics per poder valorar la intel·ligència artificial en tota la seva dimensió. Escoltem un fragment del prefaci del llibre.
Tot i els impressionants èxits de la intel·ligència artificial, actualment encara ens trobem amb importants dificultats per tal que una màquina sigui capaç de dur a terme tasques que per nosaltres són senzilles. Possiblement, la lliçó més important que hem après al llarg dels 70 anys d'existència de la IA és que el que semblava més difícil, com ara diagnosticar malalties o jugar a escacs, s'ha aconseguit. En canvi, el que semblava més fàcil, com ara entendre realment el significat del llenguatge o interpretar una escena, encara no ho hem aconseguit. La IA avança ràpidament, però aquest llibre mostra una foto fidel de la situació actual, ja que s'ha prioritzat mostrar resultats de recerca molt recents, a voltes curiosos. Només cal esperar que aporti respostes a algunes preguntes i, sobretot, que en plantegi d'altres. També que els lectors gaudeixin llegint tant com l'autor ha gaudit escrivint.
Benvingut, Ramon. Encantats de tenir-te a Molècules.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Doncs mira, jo he gaudit molt del teu llibre i ara és un repte per mi en aquest podcast condensar i anar al moll de l'os i resumir-ho en més o menys 10 àmbits que t'aniré preguntant. Són els aspectes que jo he considerat cabdals, curiosos o els que crec que estan de més actualitat. A veure, comencem. Defineix què és la intel·ligència artificial.
Bueno, la intel·ligència artificial és una ciència i tecnologia bàsicament és, pertany al que es coneix per informàtica, no? Perquè sempre el que es fa és desenvolupar, o sigui, inventar algoritmes i implementar-los en un llenguatge de programació, o sigui, desenvolupar software, no? Codificar. Amb la particularitat que les tasques, els problemes que resol aquest tipus de software, que en diem d'intel·ligència artificial, té la característica principal de que emula comportament intel·ligent, és a dir, fa coses, resol problemes, fa tasques que per fer-les estaríem d'acord que cal ser intel·ligent per fer-les, no? És a dir, d'alguna manera, ser una espècie de definició aproximada de lo que és la intel·ligència artificial. Ja? Insisteixo en el fet de que és, sobretot, és bàsicament, vaja, desenvolupar software. Aquest software pot estar executant-se en un ordinador, des d'un supercomputador fins a un ordinador que tenim a casa, fins als mòbils que tenim a la butxaca, o en un robot més o menys sofisticat, des d'un robot molt industrial fins a un robot que fins i tot és humanoide, no? O sigui que aquí hi ha un ampli ventall de possibilitats.
I quins són els pioners de la intel·ligència artificial?
Però la intel·ligència artificial moderna, és a dir, la que seria posterior a l'invent de l'ordinador digital, les màquines actuals que en diem que són ordinadors, no? Perquè en el llibre, quan parlo de màquina, s'ha de llegir ordinador digital, no? Les computadores, que en diuen també. Si tirem més enrere, podríem trobar precursors a Ramon Llull, a Leibniz, vull dir, que ja es van preocupar per intentar mecanitzar, automatitzar d'alguna manera els processos de raonament, no? En finalitats diverses. A partir de finals dels 40, que ja comencen a haver-hi els primeres computadores, més ordinadors digitals, és quan estaríem a la, diríem, la era moderna, o el període modern de la intel·ligència artificial, i el d'any 56 és un any especialment important, perquè hi ha un conjunt de persones, un grup reduït de persones, tots ells molt prestigiosos en el seu moment, que durant 2 mesos fan una espècie de, allò que en diuen, pluja d'idees, o brainstorming en anglès, sobre les possibilitats de programar ordinadors de manera que facin tasques intel·ligents, no? Uh-huh. I això es reuneixen a Nova Anglaterra, a Dartmouth College, aquestes persones, no? Entre ells, doncs, John McCarthy, Marvin Minsky, Oliver Selfridge, hi havia també Claude Shannon, un dels pares de la teoria de la informació, en fi, i uns quants més, no? Eren una voltant de 10 o 12, no? Mm-hmm. Alan Newell, Herbert Simon, i el que proposa en aquests 2 mesos, que cada dia es passaven hores i hores, doncs, elucubrant i pensant que com es podria fer tot això de fer software intel·ligent o que fes tasques intel·ligents, doncs John McCarthy concretament proposa que aquest nou camp del saber, podríem dir, després ara ha esdevingut, òbviament, sí que ha esdevingut un camp del saber, que a l'època encara no sabia què passaria amb tot això, oi? Li proposa que s'anomeni intel·ligència artificial, no? I per tant la cosa comença en aquest moment. A partir d'aquell moment, doncs, es desenvolupen ja programes que fan certes coses, que juguen a les dames, algun programa, el primer de tots, que hi ha constància que s'executa en un ordinador digital, es diu Logic Theorist, i era capaç de demostrar teoremes de lògica matemàtica senzills, que estaven en un llibre de text de lògica matemàtica, que això ho porten Alan Newell i Herbert Simon en aquell moment, que són, com deia, dos d'aquests pioners. O sigui que alguns ja van anar allà amb quelcom de tangible, no només amb fer pluja d'idees i especular sobre què es podria fer i què es podia fer i què no, sinó que algú arriba allà i diu, mireu, ja tenim un programa, un software que fa una tasca que suposadament requereix intel·ligència per ser feta, perquè demostrar teoremes lògics, lògica matemàtica, no és evident, no? S'ha de seguir una cadena de raonament, no? A partir d'uns axiomes, es demostren uns teoremes de lògica booleana, potser sóc que entro massa en detalls tècnics, però és la part, diguem-ne, relativament més senzilla, més elemental de lo que se'n diu lògica matemàtica. Vull dir que un estudiant de batxillerat o primer de primer curs d'universitat, no tindria gaires dificultats en demostrar aquest tipus de teoremes. Però és remarcable que en l'any 56 es fes això. Pues va, hi va haver un seguit de molts altres programes que feien coses cada cop més interessants, no?
Molt bé, doncs això ho expliques en el llibre molt bé, de manera resumida. Des d'aquells anys fins ara, diguem-ne que ara la intel·ligència artificial és omnipresent i dius que hi ha molts casos ni ens n'adonem. Ens podries explicar les darreres aplicacions que descrius en el llibre? Per exemple, en tres àmbits, seria la medicina, biodiversitat i exploració de l'univers?
Petits exemples.
Sí.
En el tema biologia, biomedicina, vaja, potser un molt, molt rellevant i que ha sigut molt sorprenent i que penso, jo personalment, que potser en els darrers anys és el resultat que m'ha impressionat més, és el capítol que dic desvetllant l'estructura del proteoma humà. Què vol dir això? Les proteïnes són cadenes d'aminoàcids que en l'espai, en tres dimensions, es poden plegar, es diu el problema del plegament de les proteïnes. La combinatòria, les maneres possibles de plegament és astronòmic. Són una quantitat increïble, un 1 seguits de molts zeros, per entendre's, no? Tant una combinatòria enorme. Era molt complicat fins ara poder determinar quina és l'estructura tridimensional de les proteïnes. En el cos humà hi ha unes 20.000 proteïnes, però proteïnes es calcula que n'hi ha potser 200 milions en total, no? Només hi ha proteïnes en el cos humà, no? Doncs bé, van tardar dècades, no sé si d'ordre 10 o 20, més de 15 anys segur, de 15 i 20 anys, per determinar l'estructura tridimensional de les proteïnes, d'algunes de les proteïnes del cos humà. No sé si recordo si era només el 17% o el 20%, un percentatge relativament petit. Doncs bé, gràcies a l'intel·ligència artificial, un grup que es diu DeepMind, d'una empresa que es diu DeepMind, van aconseguir, en qüestió de pocs mesos, arribar a determinar... per a dir com es plaguen totes les proteïnes, les 20.000 proteïnes pràcticament que tenim en el cos humà. Quines implicacions té això? La forma que té la proteïna, l'estructura tridimensional que se'n diu, la forma en l'espai, si volem, de la proteïna, està lligat amb la seva funció. Per tant, a l'hora de desenvolupar fàrmacs que bloquegin o, al contrari, activin certes la funció de la funcionalitat de certes proteïnes, és molt important saber-ne la forma, perquè això et dona una pista importantíssima a l'hora de desenvolupar un fàrmac nou que aconsegueixi aquesta finalitat, que faci que la proteïna funcioni d'una manera o una altra. I també a l'hora de desenvolupar fins a vacunes i altres. No? Això és molt important, perquè a més els que ho han desenvolupat, aquesta empresa que es diu DeepMind, repeteixo, ho han fet assequible, obert, als biòlegs, als investigadors en biologia molecular i els que treballen amb aquests temes de desenvolupament de fàrmacs. I això està molt bé, perquè qualsevol d'aquestes persones que fa recerca en aquests àmbits hi accedeix. I així això dona un impuls enorme al progrés científic en aquest àmbit, no? I, per tant, els beneficis que estem ja tenint i que tindrem són impressionants.
És actual aquest estudi, no?
És molt actual. De fet, hi ha hagut després altres estudis posteriors, una mica basats en aquest, i ara no ho sap, no, han aconseguit determinar com interaccionen les proteïnes amb altres molècules, que això és un pas més enllà, i això és molt recent, això té pocs mesos, no? També han tingut resultat un tan recent, que no està en el llibre, òbviament, perquè no existia, que és determinar, identificar quines mutacions en la cadena nucleòtids de l'ADN, o sigui, les lletres CTAG, que quan tothom potser, molta gent sabrà que es representen amb aquestes lletres, no? Aquestes nucleòtids, la CTAG, quan hi ha una permutació, una modificació, una mutació d'una lletra, en lloc d'una T hi ha una A, en lloc d'una C hi ha una A, una G. Això, no sempre, però hi ha casos que això provoca, és un indicador de desenvolupar certes malalties que poden ser molt greus. El fet de poder, mitjançant l'intel·ligència artificial, identificar quines d'aquestes mutacions dels nucleòtids de l'ADN poden ser perilloses, és a dir, poden resultar en que apareixin malalties, altra vegada és d'enorme importància per a la nostra salut, no?
I tant, i tant. I saltem a una altra disciplina, i en quant a exploració de l'univers, que també he llegit alguna cosa curiosa.
Bueno, exploració de l'univers també hi ha diversos capítols, no? Ara torna a estar, com diguem-ne, de moda, no? En primera pàgina, això de tornar a la Lluna, no? Perquè des de l'any 72, que va acabar el programa Apollo, i després d'haver col·locat 12 astronautes, 12, no només dos, la gent coneix l'Armstrong i l'Aldrin, però molts altres ja van haver-hi després, en els següents 3 anys, des del 72, això s'havia oblidat d'alguna manera, no? Bueno, ja està, no? Ja, Estats Units ja havia guanyat, entre cometes, la carrera espacial, havia demostrat a la Unió Soviètica que estaven per davant, i, bueno, un cop fet això, ja es va perdre interès. A més, costa molts diners. Costa molts, molts diners, no? I cap president dels Estats Units, fins recentment, no hi havia motivació ni, diguem-ne, excuses, arguments sòlids a tornar a invertir quantitats astronòmiques de diners per tornar a la Lluna, no? Bueno, ara, més o menys, hi ha empreses privades al darrere, com ja sabem, no? Però, darrerament, com que la Xina va poder, sense, encara no amb astronautes, no? Però va poder aconseguir que un robot arribés a la terrés, bueno, en lloc d'aterrar ja s'hauria
allunitzar,
a la cara oculta de la Lluna, doncs això ara ha tornat a posar-ho, perquè hi ha un nou jugador en el món, que és la Xina, no? I ara això ha incentivat una altra vegada una altra carrera espacial, no? Després Mart sí que durant molts anys, ja des de fa molts anys, que a finals dels anys 90, que s'han enviat robots a Mart, no? Des del Sojourner, a l'Opportunity, a l'Esprit, bueno, i darrerament fins i tot l'Ingenuity i el Perseverance. Ingenuity era fins i tot un robot volador, no? Que amb molt d'èxit va poder aconseguir volar en una situació on l'atmosfera no té res a veure amb la Terra, amb molta menys densitat, i això ja per si és una fita, aconseguir que quelcom voli mitjançant un tipus helicòpter, és un tipus dron, pugui sustentar-se en l'aire en l'atmosfera de Mart. Això és una fita. Però és que, a més, no només van aconseguir això, sinó quan van veure que funcionava tan bé, el van fer servir com perquè anés una mica d'explorador davant del robot de rodes, el Perseverance, examinant el terreny i advertint, donant informació al robot Perseverance, que era, com dic, sobre rodes, sobre accidents en el terreny, no? Possibles roques que podia col·lisionar, forats, o sigui, situacions de perill, que així el robot, amb un sistema d'intel·ligència artificial que planifica les trajectòries, podia arribar al lloc on havia d'arribar per prendre mostres de roques llunars, però unes coses que fan és analitzar els compostos de geològics, diguem, i també a veure si hi ha indicis de que hi hagi hagut aigua, no? Aquest robot ara ja no cal comandar-lo, telecontrolar-lo des de la NASA, des de Terra, sinó que té prou autonomia en quant a, gràcies a la intel·ligència artificial, per poder planificar els seus moviments, o sigui, conduir, I tots que hem sentit parlar de vehicles autònoms, oi? Que encara no els tenim realment 100% autònoms, però un dia els tindrem. Doncs això, imaginem-nos una espècie de... És un vehicle autònom, també, però a Mart, no? I s'ha de moure de manera evitant els obstacles i evitant els perills i assolir els objectius. I això és gràcies a l'intel·ligència artificial.
Increïble. Molt bé, doncs ara posem sobre la taula d'altres reptes o desafiaments i parlem del món de la creativitat computacional.
Atès que res pot sorgir del buit. Tota idea creativa està precedida per un esquema històrico-cultural, fruit de la nostra herència cultural i les experiències viscudes. O dit d'una altra manera, el germen de la nostra cultura. Tot el nostre coneixement i la nostra experiència són darrere de cada idea creativa. La creativitat involucra memòria, analogia, aprenentatge i raonament, aspectes que la IA és capaç d'emular. Malgrat els èxits d'algunes aplicacions, assolir alts nivells de creativitat passa per trencar regles existents, i els sistemes d'IA no poden trencar regles. L'objectiu de la creativitat computacional no és la substitució d'humans mitjançant màquines, sinó la possibilitat d'augmentar la creativitat humana mitjançant el que s'anomena la creació assistida.
Ramon, canviem d'àmbit i explica'ns què és la creativitat computacional i la creació assistida.
Bé, de la mateixa manera que la intel·ligència artificial es planteja, doncs, d'entrada, no?, com a objectiu, a veure si podem emular comportament intel·ligent, sembla lògic que, tard o d'hora, ens fixéssim la nostra atenció en la capacitat de que aquesta capacitat intel·ligent sigui fins i tot creativa, no?, o fins a un cert punt creativa. Dic fins a un cert punt creativa, perquè quan parlem de creativitat estem parlant de fet, graus de creativitat. És a dir, no és un sí o no, no és un blanc o negre, no és allò de dir és o no és creatiu, no. Creativitat és una qüestió complexa i hi ha graus de creativitat. Llavors, si partim de que una idea creativa és una combinació nova i valuosa d'idees existents, que de fet, o idees conegudes, que de fet ho és, perquè crear del no res, això no és, no, vaja, jo molts pensem que no és possible, no? Però sí que pots combinar i relacionar coses de manera que ningú abans ho havia fet. O trencar regles, per exemple. Els graus més alts de la creativitat és algú que crea un nou estil musical, un nou estil pictòric. El cubisme, no hi ha un únic punt de fuga, per exemple, per representar la profunditat, no l'espai. En la música atonal o dodecafònica ja no hi ha un centre tonal, ja la obra ja no volta al voltant d'un únic to, sinó que totes les notes bàsicament tenen una probabilitat similar d'aparèixer, no, encara que no siguin, no, les combinacions de notes surtin de la tonalitat. I tot això, la gent que fa aquestes coses, en el cas de Picasso i els altres cubistes, o en el cas de la música que aquest exemple que donava ara, doncs Arthur Schoenberg, són genis creatius perquè trenquen i inventen un nou estil. O sigui, no només... Sí que hi ha una part de combinar el que ja existia, perquè és veritat que tampoc passes de la música tonal a la atonal d'un dia per l'endemà, d'un dia al següent, sinó que ja es veia una tendència que cada vegada els compositors abandonaven, feien modulacions, que se'n diu, abandonaven aquesta tonalitat central, canviaven de to, i no una vegada, sinó canviaven no sé quantes vegades de to dins la mateixa peça musical per tornar, ara això sí, tornaven sempre al to principal, no, diguem-ne, d'acord? I ja hi havia aquesta tendència a cada vegada menys respectar el fet d'estar de tot, que estigui sempre en un mateix to. Fins que algú diu, bueno, fem ja, va tenir aquesta idea genial, diu, bueno, fem un pas més enllà i ens oblidem de la imposició de que hi hagi un to principal, no, en la peça, d'acord? Per tant, això és un grau de creativitat, com de repeteixo, molt i molt alt, perquè trenques regles, es trenca amb el que es feia fins aquell moment. Però la creativitat pot tenir graus, com deia, no? Tu pots fer combinar coses d'una manera nova, tu pots crear una melodia nova, però serà nova en el sentit de que no hauràs plagiat a cap altra melodia existent. Ara, si està ja en un estil donat, o sigui, jo pots crear, jo què sé, una sardana nova, una balada nova, el que sigui, no? una peça musical nova, però seguint un estil ja determinat, és un grau de creativitat no tan alt aquest, perquè el que estàs fent és mantenir-te dins de l'estil.
No serà innovadora, serà nova, però no
tan innovadora. Sí que hi ha innovació, hi ha originalitat, perquè abans no existia aquella combinació de notes, aquella combinació de ritmes, combinació d'harmonies, etc. No? Per tant, tens molts elements per jugar, per fer combinacions noves, i et surt quelcom d'original. No n'hi ha prou que sigui original, ha de ser també interessant, ha de tenir un valor. El valor pot ser estètic, en el cas de l'art pictòric o en el cas de la música, el qual és molt subjectiu, estem d'acord, eh? No hi ha una regla, no hi ha un regla d'or aquí. En el cas de la ciència ja no hi ha, ja no és qüestió de subjectivitat, perquè si un software demostra un nou teorema, demostra un teorema matemàtic que fins a un moment donat ningú havia pogut demostrar, aquell teorema o és fals o és cert. Aquí no hi ha volta de fulla, aquí no hi ha subjectivitat, d'acord? Però també és un acte creatiu demostrar, ser capaç de demostrar un teorema, no? Doncs aquests actes creatius d'un nivell de no trencar regles, per dir-ho d'alguna manera, que es tracta de combinar de manera novedosa, innovadora, elements existents, notes, axiomes matemàtics, etc. Això hi ha intel·ligències artificials que ho fan molt bé, són capaces de fer això. I tot, capaces d'aprendre, aprendre el que en diem un estil. Hi ha un projecte molt interessant que es diu, va acabar fa uns anys, però es deia The Next Rembrandt, el següent Rembrandt, on una intel·ligència artificial va analitzar una pila d'obres de Rembrandt i va extraure patrons, va veure quins patrons que era molt recurrent en la seva obra, sobretot en els retrats, que eren normalment homes amb barba, amb el cap girant lleugerament cap a la dreta, amb un barret, vestits foscos i moltes més coses, també el gruix de la pintura sobre la tela per donar més o menys colors, matisos i lluminositat al quadre, i un cop va captar tot això, va fer un model que en diem, va aprendre el que fa que un Rembrandt sigui un Rembrandt, i un cop va pres això, amb una impressora de 3D, va generar un nou Rembrandt, de tal manera que fins i tot experts, home, mirant-se a distància, perquè si t'acostaves es veia que allò estava, que era modern, que estava acabat de fer, però a distància va posar en dubtes experts en Rembrandt, pensant, ostres, això compleix totes les característiques d'un Rembrandt, no? Per tant, combinar coses existents sense trencar regles, una intel·ligència artificial ho pot fer molt, molt, molt bé. Per tant, des d'aquest punt de vista, té un cert grau de creativitat.
Creus que llavors pot convidar l'art amb la intel·ligència artificial?
Sí, jo penso que sí, fins i tot per ajudar, pot ser una eina d'ajuda, una eina, dic bé la paraula eina, és molt important.
Sí, una eina, però no és l'artista l'eina.
No, una eina que ajuda l'artista, que li pot donar idees, fins i tot pot generar coses absolutament sense sentit, però de vegades l'artista diu, ostres, però això em dona una idea ara.
Una idea per seguir un bloqueig.
Ferran Cruixent, aquest compositor molt reconegut que tenim a Catalunya, no?, de música contemporània, ell va fer servir una eina d'intel·ligència artificial i un dia parlant amb ell, en una espècie de debat que vam coincidir, deia, bueno, i vaig donar compte que generava una cosa que no tenia, musicalment era incoherent, però ens vaig donar compte, dic, home, però aquí sí que hi ha un petit element, aquí hi ha una petita cosa que li va disparar algú, el va inspirar, entre cometes, per ell fer, ell després, doncs, explotar-ho, treure'n partit i compondre, no? Perquè de vegades la intel·ligència artificial fa això, no? Moltes vegades, no algunes vegades, moltes vegades, molt sovint, hi ha un efecte sinèrgic, hi ha un efecte de complementació, d'amplificació de les nostres pròpies capacitats cognitives. I també pot ajudar a un creador a ser millor, d'alguna manera, la seva creativitat, des de dissenyadors fins a músics, fins, bueno...
Sí, diguem que pot conviure amb aquesta intel·ligència per fomentar la seva creativitat, sí, però que no tothom pot ser artista amb la intel·ligència artificial. No. Aquesta seria la
diferència.
Jo penso
que no, perquè darrerament amb l'IA generativa, DALL-E i Stable Diffusion, Midjourney, tot aquest software que tu descrius alguna cosa i, bum, i et genera la imatge i tal, molta gent pensava, ara tothom ara podrà ser artista, no? Perquè si ets capaç de descriure, vas de saber escriure i descriure unes idees, és a dir, mostra'm no sé què, però és un astronauta cabalgant un centaure o un unicorni, o mostra'm un no sé què, no? I, bum, i et fa la imatge. Però, esclar, el problema és que et genera moltes imatges però molt, molt mediocres i molt, li falta qualitat.
Li falta encara
això. I per transformar això en quelcom estèticament interessant i valuós, la feina que hi ha al darrere per part de l'artista és molt gran i aquí no es veu realment l'aportació de l'artista. L'intel·ligència artificial per si mateixa poca cosa es pot fer.
M'agrada una frase que dius, que m'ha fet pensar, que dius, la IA pot dur a terme coses sorprenents, com ara diagnosticar tumors o jugar al pòquer, però de moment l'humor encara és cosa dels humans.
Sí, sí, sí. Sí, la veritat és que encara hi ha sistemes que d'alguna manera expliquen, entre cometes, acudits, més o menys amb uns patrons, amb patrons preprogramats. De fet, hi ha un llibre d'un humorista famós de la sèrie Mong, del guionista de la sèrie Mong als Estats Units, que es diu Joe Tiplin, que ell va escriure un llibre on donava les receptes, venia a dir, mira, si seguiu aquestes pautes, aquests patrons, podeu fer un monòleg divertit. I gairebé tothom, entre cometes, o molta gent, podia fer-ho, no? Va posar a l'abast de molta gent. Clar, com deia abans, també a dins d'uns estàndards relativament mediocres, no? I llavors això, aquests patrons, la intel·ligència artificial és molt bona detectant patrons, per exemple, no? I sí que hi han sistemes que et responen i potser et surten amb alguna resposta que pots pensar que és divertida. Ets tu que tens el sentit de l'humor, si de cas, i interpretaràs humorísticament allò que ha fet la intel·ligència artificial. Però la intel·ligència artificial no té intencions ni estats d'ànim, ni estats mentals, ni objectius propis, ni res de tot això, Cuidado.
Vale. I escolta, no podem deixar de parlar relacionat amb tot això de la revolució de la irrupció del xat GPT. Yeah. Podríem dir que fins a aquest moment al gran públic li quedava una mica lluny tot això del tema de la intel·ligència artificial. Així com breument, quines llums i ombres li veus?
Bueno, jo ombres n'hi veig moltes, llums n'hi veig menys, malauradament, perquè aquests models que en diuen grans models de llenguatge, el ChatGPT és el que tothom coneix, sí que és veritat que per primer cop la gent, de manera molt conscient, se'n dona compte que pot fer servir una intel·ligència artificial per fer coses, encara que sigui jugar, encara que siguin coses que no tenen massa repercussió, Fins ara no. Fins ara la gent feia servir intel·ligència artificial sense saber-ho, no? Mm. En el mòbil i moltes coses que fem, al darrere hi ha intel·ligència artificial, no? Però no era com molt... No ho vèiem, no? Mm. Ara és molt evident amb el ChatGPT. I això ha provocat, doncs, bueno, això, llums i ombres, no? Ombres n'hi ha, com deia, moltes, Per exemple, antropomorfitzem massa i ens creiem, molta gent es creu que està interactuant amb un humà, o quelcom que és tan intel·ligent com un humà, quan de fet no entén absolutament res del que li dius ni entén absolutament res del que genera. Aquestes intel·ligències artificials no tenen semàntica ni pragmàtica del llenguatge, zero. Home, sintaxi sí, perquè construeixen unes frases molt ben construïdes i és plausible, El que passa que a més generen moltes falsedats, alguns diuen que al·lucinen, tot i que no m'agrada aquest terme, perquè a l'altra vegada és un terme molt antropomòrfic, no? Mm-hmm. Però sí que s'està utilitzant per moltes coses. Ara, el que s'ha d'evitar és això, deia, antropomorfitzar massa i pensar que estàs parlant amb quelcom que sap i que és intel·ligent. Com casos que hi ha hagut molt terribles, que han estat gairebé, han costat la vida de persones, una mare que tenia als Estats Units, i això va sortir en diaris prestigiosos, que va veure que tenia unes erupcions a la pell de la seva filla, va fer una foto, va pujar a l'intel·ligència artificial, li va demanar un diagnòstic i un tractament. Va fer un diagnòstic, un tractament, la mare va comprar el medicament, li dona, i resulta que era al·lèrgica aquesta noia, aquest tractament, i corrents cap a l'UCI, Vull dir, i coses... N'hi ha molts d'exemples d'un mal ús... Jo diria fins i tot una manca de sentit comú per part de l'usuari de donar credibilitat a un software que no és intel·ligent i que no sap res. Aquest és el problema. I llums, bueno, encara no hem trobat una aplicació que sigui definitiva a nivell fins i tot de negoci, en el món de la IA generativa. Potser una de les que donen més avantatge, que poden tenir més efectes econòmics per millorar la productivitat, és ajudar a un programador a escriure software, o sigui, a fer programes. Hi ha unes versions d'aquests models de llenguatge que no generen frases de llenguatge natural, sinó que generen codi, generen llenguatge de programació, que després es pot executar. I això pot fer guanyar temps. Hi ha gent que l'utilitza també perquè l'ajuda a redactar mails, correus electrònics, a resumir, a millorar l'anglès. Si algú que té un anglès mediocre escriu algun anglès, diu, millora-m'ho. I tu millorar l'estil. El perill, altra vegada, i això ja és una ombra, altra vegada, és que uniformitza molt. Arriba el moment que tothom tindrà el mateix estil d'escriure en anglès. I tu no t'hi reconeixeràs. Aquest no és el meu estil d'escriure. Oblidem fins i tot de l'anglès, el català mateix, no? Imagina que tu escrius alguna cosa en català i la intel·ligència artificial doncs, et fa una altra versió. I tu et penses, mira, m'agrada més aquesta versió. I agafes aquesta i publiques aquesta. Imagina que és un capítol d'un llibre o el que sigui. O una carta, el que sigui, no sé. Compte amb això, perquè primer estem delegant a la màquina una capacitat, una cosa que se'n diu escriure. I escriure és pensar. I potser correm el risc de perdre la capacitat cognitiva de pensar a la llarga. O sigui, les conseqüències poden ser terribles de delegar masses coses a la intel·ligència artificial només per comoditat. Podrà arribar el moment en què deixarem, ja no sé, si no en sabíem massa, empitjorarem la nostra capacitat d'escriptura perquè haurem fet servir massa l'intel·ligència artificial i no ens anem esforçant nosaltres a pensar i a fer les coses i a escriure bé.
És com una tentació.
A nivell d'ensenyament, sí. Això té conseqüències que poden ser bastant terribles a les escoles, per cert.
Sí, sí, i tant. Té molta actualitat tot això i realment és una tentació, no? Perquè t'estalvia feina, però és una doble cara. També un altre... Bueno, ja hem tractat el tema de si són intel·ligents o no són intel·ligents, que ja m'ho has anat dient, que no tenen el sentit comú, la capacitat d'anàlisi, tots aquests temes que dius en el
llibre. Són intel·ligències completament diferents de les nostres.
De les nostres, adaptació al canvi.
Són intel·ligències entre cometes, diria sí. Jo.
I llavors, un altre tema que podria semblar fa uns anys, que tu fa molts anys que et dediques a aquest àmbit, podria semblar un argument de la ciència-ficció, és que la intel·ligència artificial pot arribar a llegir el nostre pensament i fins i tot saber què sentim mitjançant el reconeixement facial.
Bé, el reconeixement facial està molt, molt posat en qüestió perquè hi ha treballs que demostren que el reconeixement facial científicament no es pot demostrar que reflexi, que puguem només a través de les expressions facials saber res realment de les emocions d'una persona. És a dir, es pot fer molta trampa, diguem-ne, aquí, no? Per tant, no és recomanable fer servir el reconeixement facial per fer una anàlisi, diguem-ne, de l'estat emocional o que sigui d'una persona. Això no s'hauria de fer, eh? De fet, el reconeixement facial és una de les aplicacions que estan catalogades d'alt risc per la futura llei europea d'intel·ligència artificial. I la seva aplicació s'haurà de fer amb molta cura i amb permisos especials, no? Mm-hmm. Està prohibida d'entrada, per defecte prohibida. El tema de llegir el pensament, bueno, amb mètodes invasius, és a dir, posar electrodes que detectin l'activitat neuronal, primer, has d'estar disposat a que te'l posin. Per tant, no hi ha risc de que anem pel carrer i passem al costat d'un dispositiu proper d'un dispositiu i que el dispositiu ens llegeixi el que pensem. Això, ciència-ficció pura i dura. Dubto molt que això arribi mai, eh? Hi ha tècniques no invasives on et posen un casc, però, clar, també has d'estar disposat a que et posin aquell casc, no? On surten multitud de cables que detecten d'alguna manera també activitat neuronal, però d'una manera més grollera, perquè no s'ha perforat el crani i no hi ha una interfície, que no hi ha quelcom que toca, diguem-ne, directament el cervell, les neurones, però això, aquests són molt menys precisos. Poden arribar, d'alguna manera, a fer una aproximació probabilística, estimar que potser estàs pensant, jo què sé, en un objecte, en una eina, no? En un martell, no sé què, o que estàs pensant en quelcom més abstracte. Però el pensament pròpiament, o sigui, exacte, el que estàs pensant, això és pura ciència-ficció. Són aproximacions molt, 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 molt grolleres d'això. Bueno, el senyor Elon Musk pretén això, travessar el crani i posar-nos aquestes connexions a les neurones i per amplificar, diu, la nostra intel·ligència i no sé què. Bueno, jo no me'n referia gaire. Aquesta gent sempre presenten les coses que fan com positives, quan al darrere hi ha altres finalitats que no ho són de positives. Vull dir, són persones a no refiar-se gens, en particular el senyor Elon Musk.
Parlem d'algoritmes. En el llibre poses que són caixes negres, fins i tot pels seus dissenyadors. Ens pots explicar les repercussions dels algoritmes, que són els algoritmes esbiaixats? Hi ha alguna repercussió o algun exemple?
Sí, bueno, els algoritmes que són caixes negres són els que en diuen aprenentatge profund, deep learning, no tots. En l'intel·ligència artificial hi ha una gran varietat d'algoritmes, des de l'any 50 fins ara, dels anys 50 fins ara, doncs imagineu-vos, no? Jo mateix he treballat amb moltes coses diverses, no? Hi ha molts algoritmes que sí que són transparents, és a dir, que tu pots veure exactament què està passant. Quan diem cases negres, és situem-nos en un exemple, concretem una mica, perquè si no queda molt abstracte, això. Un sistema que diagnostica una malaltia. No? Amb les tècniques que fèiem servir fa uns anys, que jo hi vaig mateix i vaig treballar, era possible saber el per què havia arribat a la conclusió, per què el sistema de diagnòstic en passat i d'intel·ligència artificial, per què conclou que és molt probable que la pneumonia estigui causada per Legionella, per exemple. Imagina't, no? Que són les possibles bacteris que poden causar pneumonies. I tu podies inspeccionar i veure tota la cadena de raonament, perquè eren sistemes que feien algun tipus de raonament deductiu, que se'n diu, a partir dels símptomes, a partir de l'historial mèdic, antecedents familiars, a partir de les proves mèdiques que s'han fet, anàlisi de sang, de jo què sé, no sé quantes coses més, radiografies, tot el que vulguis, tota aquesta informació serveix perquè hi hagi unes deduccions que van portant des d'aquests inputs que en diem, d'aquestes entrades inicials, aquesta informació inicial, fins a dir, bueno, el més probable és que sigui una pneumonia bacteriana causada per una legionela. I tu podies veure el camí. O sigui, no eren caixes negres, eren caixes transparents. Aquest software, tu podies veure el sistema aquest, per què havia arribat? Per què? O sigui, quina era l'explicació de que el diagnòstic fos A i no fos B? Les últimes tendències d'intel·ligència artificial basades en una cosa que es diu aprenentatge profund, que són xarxes neuronals artificials, que s'inspiren en les xarxes neuronals del cervell, són caixes negres perquè allà dintre no pots veure res, no hi ha una línia de raonament. Només hi ha matrius i vectors, són conceptes matemàtics, enormes, de milers i milers i milers i milers, i milers o centenars de milers, milions fins i tot de números, que canvien, que es mouen, paràmetres en diem. I allà no pots veure els motius pels quals aquesta intel·ligència artificial dedueix o fa un diagnòstic. Per tant, en diem caixa negra. El problema, a més, és que no només no és capaç d'explicar per què diagnostica una cosa i no una altra, la qual va en contra de tenir-hi confiança per part del metge que ho utilitza. Un dels problemes que tenen moltes vegades els metges és no s'acaben de refiar perquè no veuen els motius pels quals ha arribat aquella conclusió. Però fins i tot aquests models que en diem són tants milions de paràmetres allà dintre movent-se, quan dic movents vol dir canviant els valors numèrics, que són els dels pesos d'unes connexions de les neurones artificials, que quan funcionen tampoc saben molt bé per què funcionen els propis dissenyadors, i quan fallen tampoc saben massa bé per què fallen. Perquè per ells mateixos és una caixa negra. A l'hora d'esbrinar per què ha fallat i intentar corregir l'error, troben grans dificultats perquè no saben què han de corregir. O els hi costa molt, potser amb molt d'esforç ho arriben a esbrinar, però poden tardar molt de temps a esbrinar perquè aquella intel·ligència artificial en un moment donat ha fallat estrepitosament quan fins aleshores funcionava la mar de bé i tot de cop deixa de funcionar bé. I tenen problemes greus a l'hora de saber-ho, explicar-ho.
Difícil. Parlem de l'impacte social de la tecnologia. En el teu llibre dius: hem de mobilitzar-nos per evitar la manipulació del que fem i pensem. Clar. Comencem una dieta tecnològica. Que la digitalització no ens tapi el sol.
Sí.
Què hi podem fer davant de tot això nosaltres a nivell individual?
Bueno, pues una cosa que podríem fer potser és dieta tecnològica, però jo penso que estem potser deixant de banda massa de pressa el món analògic, el món de tota la vida, no? Ens estan envaint i obligant moltes vegades a fer moltes coses digitalment, i jo penso que s'està fent una digitalització força mal feta per part de les administracions públiques en particular, no deixant l'alternativa analògica, i això ens causa de vegades més feina i més problemes. En aquest capítol també esmento això, no només pel que acabo de dir, sinó també pel fet de que és relativament fàcil avui dia això, manipular, persuadir l'usuari a que faci a fer-li fer el que interessa que faci. Per exemple, que compri certs productes, fan un model, agafen un... Si tens molta activitat en línia, no?, i compres molt per Amazon o per no sé què, els sistemes aquests feren un perfil força acurat de les teves preferències i fins i tot quan arribi a tenir fer un perfil de les teves... arribar a aproximar les teves opinions polítiques, i això es pot utilitzar amb un mal ús de la intel·ligència artificial, seria per persuadir-te perquè canvies el teu vot de cara a unes eleccions, per exemple, mitjançant aquesta publicitat personalitzada. O sigui, la publicitat personalitzada, que es fa molt ara, té aquesta, és una moneda també que té dues cares, perquè mal utilitzat, a part que et facin comprar el que realment no necessites, perquè això és el que fa la societat del consum, no? Crear-nos necessitats que no són necessitats, de manera que comprem, no? I així és el dió que capitalisme aquest salvatge en el que estem immersos, doncs el continuem nodrint, no? Però, a més, podem posar en perill aspectes molt, molt importants que tenen a veure amb la democràcia, no? Com manipular les persones a l'hora de prendre decisions importantíssimes com és el votar-nos a les eleccions, no? Per tant, diat tecnològic vol dir compte, pensament crític, no ens creguem d'entrada tots els vídeos que ens arribin per la xarxa social i les imatges que ens arriben per les xarxes socials, la probabilitat de que siguin imatges falses i vídeos falsos és altíssima. Corre una quantitat enorme de falsedats i això pot posar en perill moltes coses, la societat i la democràcia.
Sí,
per tant, siguem crítics, intentem fer una mica de dieta digital, no passem tantes hores connectats, sisplau. Deixem de banda les pantalles, parlem cara a cara amb la gent, sortim al carrer i disfrutem del món analògic, que és molt més interessant que el món digital.
I tant, tens tota la raó. I ja fa molts anys que estem deixant les nostres dades a tot arreu i se'ns està girant en contra. Lligat amb això, dius que la tecnologia sempre va per davant de la regulació, però voldria que ens expliquessis de quina manera s'està intentant minimitzar l'impacte negatiu de la IA a nivell europeu, per exemple, en temes d'aquests que puguin afectar els ciutadans.
Bueno, hi ha dues grans, diguem-ne, coses, dues grans columnes, i una és la columna l'educació i l'altra és la regulació. O sigui, cal fer les dues coses. Si ens creiem que sense regular i que ja tot s'autoregularà, si així pensem que aquestes 5-6 grans empreses tecnològiques, Google, Amazon, Facebook, bueno, que ara ha canviat el nom a Meta, etcètera, no? Tots aquests, s'autoregularan i no faran coses que puguin ser perjudicials per nosaltres, ens equivoquem enormement. De fet, ja ho estem veient, No els importa res, fan que sigui disponible al gran públic sistemes d'intel·ligència artificial que són realment doncs nocius, no? Per tant, no s'autoregularan. El que cal és que es regulin. Des dels estats s'han de regular. Aquestes grans empreses tenen massa poder. Els han deixat créixer massa. Massa. I ara tenen massa poder. Algunes tenen més poder que molts estats, o que grans estats, fins i tot. I les seves influències són enormes en els governs de molts estats, no? Per tant, compte amb tot això. Aquí hem d'anar amb molta cura amb aquest tema d'aquestes implicacions que pot tenir la intel·ligència artificial.
Doncs ja veiem que els impactes de les noves tecnologies són difícils de preveure.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Ramon, per anar acabant, comentar-te que trobo molt captivadora la manera com has escrit el llibre. El llibre explica un relat que és el de la relació del robot amb l'home i es va teixint per tots els 100 capítols curts amb reflexions de filòsofs, matemàtics, cites de clàssics de la ciència-ficció. Hi ha una gran feina de documentació, a part de la científica, a respira que ets un gran lector, no sé si m'equivoco.
Bueno, sí, clar, sí. Jo que sóc un gran lector, sobretot de temes d'assaig, bàsicament. No tant de novel·la, de ficció, de molt de poesia i molt d'assaig.
Ah, mira quina combinació més bonica. Voldria acomiadar la conversa durant en el capítol 89, on parles del complex de Frankenstein descrit per Asimov. Ens ho pots explicar? I jo vull saber si creus que les seves prediccions s'han complert.
Sí, bueno, ens hem trobat, si un mira la història, no?, des de, ja des de la pròpia novel·la de Mary Shelley, no?, del 1818, passant, jo què sé, per al Pigmalió, el primer androide portat a la pantalla per Georges Méliès, el 1900, que era Coppelia, o Metrópolis, la pel·lícula Metrópolis, una fita de la ciència-ficció del Fritz Lang, no?, i passant per novel·les, no només pel·lícules, no?, hi ha una constant, que és que ens presenten sempre aquests robots, aquestes màquines, com malvats, no? Bueno, possiblement sigui perquè en la narrativa, en la narració, el ser malvat potser ven més, no? Potser enganxa més, no? Però clar, no és així, eh? Sí que és veritat que... perquè l'intel·ligència artificial, els robots malvats no ho són. No, a veure, no ho poden ser, no és que no ho siguin, és que no ho poden ser, perquè no tenen iniciativa pròpia, no tenen objectius propis, no tenen estats mentals, no tenen consciència, no tenen creences, no tenen desitjos, no tenen res de tot això, eh? No són agents morals, res, zero, no? Uh-huh. Som nosaltres, eh? Per tant, jo el que vinc a dir és que, en compte, tot això està bé, però hem de tenir present que no ens hem de pensar que automàticament ja els robots tenen totes aquestes qualies, no? I que desitjaran i tenen com a objectiu, doncs acabar amb nosaltres i acabar amb la humanitat. Això és completament erroni i és pura ciència-ficció. El que sí que ens ha de preocupar és l'ús, el mal ús d'aquestes coses, no? De la intel·ligència artificial i dels robots. Per això dic que en un moment donat dic que el problema no és el monstre de Frankenstein. El problema és el doctor Victor Frankenstein, que és el creador del monstre. Doncs això, la intel·ligència artificial s'aplica perfectament.
A nosaltres, sí, sí. Moltes gràcies, Ramon, per aquesta conversa i recorregut per la intel·ligència artificial.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat de parlar.
Mira, t'agraeixo molt que hagis vingut a Ràdio Maconda. Aquesta és la teva casa i també les biblioteques. Pots venir sempre que vulguis. El llibre 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial, escrit per Ramon López de Mántaras, de l'editorial Cossetània, es pot trobar a les biblioteques de Barcelona. Afanya't a demanar-lo a la teva biblioteca. I fins aquí el podcast de Molècules, dedicat a la intel·ligència artificial. La molècula d'avui ha estat formada pels següents àtoms. Ramon López de Mántaras, el nostre convidat, l'Albert Fernández, des de la sala de control, i la Mireia Sala, qui t'ha parlat. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat, si la ciència ho vol.